Ràdio Maricel, a cel obert.
Tot això a través d'un document titulat Situació Econòmica de Sitges, propostes d'actuació. Algunes d'aquestes propostes s'havien fet evidents ja quan la situació es començava, per dir-ho d'alguna forma, a torçar, i l'alcalde va proposar una trobada amb els portaveus dels grups municipals. Aquest document comença d'aquesta forma. L'alcalde ha reconegut obertament, publicat en diferents mitjans de comunicació, que el seu govern ha estirat més el braç que la màniga, que les inversions fetes sense planificació durant els darrers anys ens han portat a una situació econòmica molt delicada. Això, junt a una situació de crisi financera global, han portat les finances municipals a mínims històrics. L'alcalde diu la nota de la federació es presenta com a víctima quan ha estat el culpable amb la complicitat dels membres del seu govern. Qui és el responsable d'aquesta manca de control del necessari equilibri econòmic del pressupost municipal? Es pregunta Convergència. Qui és el responsable d'aquesta gestió tan nefasta de l'administració municipal? Si es reconeixen els seus errors, han de donar explicacions clares i depurar responsabilitats de qui calgui. Es demostra una vegada més la manca de lideratge de l'alcalde davant uns membres del govern que no han estat a l'alçada de les circumstàncies. Tal com reconèixer que han estat ells els que han posat en aquest forat, haurien de reconèixer que són també incapaços de treure'ns-hi. I apareixen, com els dèiem, algunes xifres en aquest informe. En donem quatre dades i en Joan Totosaus ens explicarà ara el decurs de la roda de premsa. Segons les dades de la Federació de Convergència i Unió, el deute de l'Ajuntament a l'1 de gener del 2008 era de 29.243.000 euros i a finals del 2008 de 40.875.000 euros, gairebé 10 milions més de diferència, que suposaria gairebé també un 40% més d'endeutament des de l'1 de gener fins al desembre del 2008. Per altra banda, també es manifesta en aquest informe la situació de l'atur. El mes de juliol del 2008 hi havia Sitges 845 aturats i el mes de juliol d'enguany hi havia 1.233, el que suposa un 46% més. Amb especial incidència a les dones, hi ha un 55% d'aquests aturats que són dones. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Doncs efectivament, has llegit bàsicament el primer i el darrer dels punts d'anàlisi de la situació econòmica que feia Convergència i Unió en aquesta roda de premsa de dilluns passat. Convergència que, doncs això, ho divideix en 5 punts, la situació en la que ens trobem. Comença, doncs, exposant el que entenen com un mea culpa de l'alcalde, aquesta frase que va pronunciar l'alcalde en el dinar als mitjans de comunicació d'aquest mes de setembre. El govern ha estirat més el braç que la màniga, és el primer dels punts. El segon seria el creixement dels desocupats, un increment del 46% durant aquest any, que considera la federació com a altament preocupant, i al revés que la comarca, la desocupació femenina és superior a la masculina. En el cas de Sitges, el 55% dels aturats són dones. El tercer dels punts que esmenta la federació és la necessitat de desenvolupar una economia creativa i, per tant, reclamar que s'arranqui ja el viver d'empreses que s'havia de situar al centre de disseny. El quart dels punts seria el que entén Convergència i Unió com una política de personal erràtica que fa perdre confiança als treballadors municipals. Es demana des de la federació que no s'incrementi el personal, però sí que es recuperi la motivació, i a més entén, tal com es va expressar en el ple del passat dilluns, que el pla sobre l'organització municipal, especialment sobre els alts directius, seria il·legal. I el cinquè dels punts és l'endeutament, el que has comentat ara. El creixement del deute municipal en un 39,7% entre el 2007 i el 2008, o el que seria, doncs, la xifra aquesta que has anat esmentant, 1.448 euros per habitant sortiria, doncs, l'eixugament d'aquest deute. Hi ha grans problemes, greus problemes de tresoreria, segons Convergència i Unió, i a més caldria valorar si totes les obres que s'han fet, i esmenta el full de Convergència, esmenta les diverses obres que s'han fet, la piscina municipal, el camp de futbol i la zona esportiva, el mercat municipal, el llar d'infants, la caserna de la policia local, el túnel de Garraf, la bianalització i la canalització de les aigües pluvials o el passeig de la platja de Sant Sebastià, són totes obres fetes durant els darrers anys, i es pregunta Convergència si totes eren essencials, si totes eren necessàries, i sobretot en el cas del mercat municipal, on el pressupost ha arribat a pujar, segons Convergència, fins als 11,2 milions d'euros, si calia pagar tants diners. Aquesta és l'argumentació inicial que fa Convergència a càrrec de Jordi Mas, que és qui exposa la situació, i després doncs, les propostes de la federació van a càrrec de Miquel Forn. Si et sembla, escoltem aquesta primera part de la roda de premsa amb l'explicació de la situació econòmica, segons Convergència i Unió, de la mà de Jordi Mas.
Us volíem, sobretot, fer una mica d'anàlisi de la situació econòmica del municipi i també presentar-vos unes propostes d'actuació que des del grup municipal de Convergència i Unió doncs, els hi fem, el govern, fem a la ciutadania també, per tal d'intentar, entre tots, adreçar aquesta situació a la mesura que es pugui. Per fer l'anàlisi volíem tocar uns punts primer, una mica fer palesa el mea culpa de l'alcalde. L'alcalde en diferents moments, durant aquests últims dies, ha expressat, i això ha sortit reflexat en diversos mitjans de comunicació, que el govern ha estirat més el braç de la màniga, en pròpies paraules de l'alcalde. No? Realment, això pensem que no pot quedar així, l'alcalde no és la víctima, l'alcalde és el culpable en part d'aquesta situació i per tant hauria, si reconeix els seus errors i si reconeix la seva culpa amb la situació en què estem, assumir una responsabilitat i, si cal, depurar aquesta responsabilitat amb qui calgui. Ha d'haver algú que s'ha hagut de fer responsable de l'equilibri econòmic d'aquest govern municipal durant aquests anys i si això ha fallat, si no s'ha fet el que calia, doncs com a mínim cal reconèixer-ho i explicar-ho amb molta transparència. El segon punt que volíem tocar és el tema de la desocupació. Realment sabeu que la desocupació és un fet greu que està sacsejant la societat arreu. A nosaltres ens interessa, òbviament, aquí el poble de Sitges i volem fer la menció que des del juliol de l'any passat, des del juliol del 2008 al juliol del 2009, hem incrementat un 46% el nombre de persones desocupades al municipi. Hem passat de 845 a 1.233. Això pensem que és un fet altament preocupant. Per nosaltres hauria de ser la prioritat número 1 de qualsevol govern municipal i per tant hauríem de posar els màxims esforços i esmerçar els màxims recursos en una mica alleugerir aquesta situació pels desocupats. Aquí a la gràfica vosaltres no ho veieu, però la taquera de colors, la primera columna és els homes, la segona columna de cada mes és les dones. També, i això ho hem dit en diversos moments i diverses ocasions, a Sitges es dona la particularitat, a diferència d'altres viles de la comarca, que el número de dones desocupades és molt més alt que el número d'homes. Si la mitjana a la comarca és del 49%, 49 de cada 100 dones estan desocupades a la comarca, a Sitges, a la nostra vila, en són 55. És a dir, és doblement preocupant i, per tant, les actuacions cap a la promoció econòmica i, juntament amb polítiques d'igualtat de gènere, hauria de ser quasi redoblar les prioritats en aquest àmbit. Desocupació i dones són les claus una miqueta per intentar sortir d'aquest forat, ja que el tema de les dones està en franca minoria en quant a ocupació. Després, una altra idea, un altre punt, una mica veiem, i això en certa manera i d'alguna manera coincidim en l'equip de govern en la seva intenció, i és desenvolupar una economia creativa a Sitges, desenvolupar empreses creatives a Sitges. Per això no entenem com el centre aquest d'empreses creatives que volen fer l'edifici de disseny i per el qual han demanat uns ajuts al Fons Europeu FEDER no comença ja. És a dir, no crec que puguem esperar ja la resolució d'aquests projectes, la resolució d'aquestes convocatòries per tal d'arrencar aquest centre d'una manera definitiva, d'una manera potent a Sitges. I sobretot dimensionar-lo a uns efectes que no es redueixi només a una desena d'empreses, com ens van informar amb el darrer ple municipal. És també rellevant i una mica dona suport a aquesta idea de que el 10% dels desocupats que hi ha a Sitges tenen estudis universitaris de segon i tercer cicle, el qual doble, multiplica per dos, la mitjana d'aquest col·lectiu a nivell comarcal. Per tant, tenim l'oportunitat de, diguéssim, d'obrir una petita esperança de futur quan a la creació d'empreses en aquest àmbit, i per tant pensem que cal aprofitar-ho al màxim. També donem suport, com ho hem dit en alguna ocasió, la ubicació a la vila de la seu a Sitges de l'Institut del Liverpool Institute for Performing Arts. No? Volem realment que això funcioni bé, que es gestioni de manera adequada i que al final sigui un èxit pels sitgetans i pel nostre municipi. Un altre punt que us volíem comentar, que primer semblarà que no té relació amb l'economia, però sí que té relació amb l'economia, és el tema de la política de personal d'aquest govern, que ha estat absolutament erràtica, confusa i poc transparent des del començament. Hi ha hagut casos esperpèntics, coneixereu l'exdirectora de l'Agència de Turisme, el cap de premsa, el gerent municipal anterior, el d'ara, en fi, tota una sèrie d'irregularitats que demostren una vegada més que la política de personal, la política de recursos humans d'aquest govern no té lideratge, no té realment, no sap una mica on va. Això està afectant bastant, i ho estem notant, ho estem contrastant en aquests últims dies, amb els treballadors municipals. Estan perdent força la confiança, els moviments sindicals s'estan, jo diria, intensificant, i per tant no és la millor situació per, en definitiva, demanar el que s'hauria de fer, demanar realment una motivació, una intensitat especial del col·lectiu dels treballadors de l'Ajuntament, però sobretot que recuperin la confiança, que recuperin l'il·lusió en un projecte que ara per ara han perdut. Tampoc es tracta, com va passar l'any 2008, d'incrementar el nombre de personal, és a dir, van passar de 410 a 445 en un any. Tampoc aquesta és la solució. La solució és recuperar la motivació dels treballadors municipals, el fet també d'encomanar nombroses coses a les empreses mercantils depenent de l'Ajuntament no ha ajudat gens a que els treballadors municipals entenguin en certa manera que són una gran part dels protagonistes d'un possible canvi al municipi, i per tant el que interessa o el que voldríem són recursos humans motivats i implicats en aquest canvi necessari a l'Ajuntament. Tampoc no ens quadra tampoc amb aquest esquema, aquesta falsa iniciativa innovadora del govern, aquest pla de modernització de l'organització directiva pública professional i de comandament de la corporació, on el que es vol és garantir la lleialtat d'alguns càrrecs de confiança, premiar-los per la seva lleialtat al projecte, però que considerem del tot il·legal, ja que pretén assumir les competències sobre la regulació d'aquest tipus de personal que té ara el Parlament de Catalunya. Això ja ho hem dit també al ple, però considerem que no és la via precisament per trobar aquest canvi de tendència en l'economia municipal. I ja el darrer punt, abans de donar la paraula al Miquel Forns per passar-vos les propostes concretes, parlar sobre l'endeutament municipal, que realment ha assolit, jo diria, quasi uns dels límits històrics, òbviament. No? Si el deute de l'Ajuntament era de 29 milions a data 1 de gener del 2008, ha passat a ser de 40,8 milions d'euros a finals del 2008. Un 39,7% d'increment del deute municipal en un any. L'endeutament avui en dia per habitant és de 1.448,90 euros. La política, podríem dir, d'una certa disbauxa en la gestió i en la construcció de diferents infraestructures ha fet que cada sitgetà degui, hores d'ara, gairebé 1.500 euros de deute. Aquest elevadíssim nivell d'endeutament, òbviament, s'ha produït gràcies a la nefasta gestió dels recursos públics del govern i a la, podríem dir, dubtosa raó o lògica de les inversions fetes. Tenim una situació també greu de tesoreria, el ràtio de liquiditat és del 0,60, quan per sota d'1 ja ens està indicant realment greus problemes de tesoreria. Això també comporta que l'Ajuntament triga de mitjana 4 mesos en pagar els seus proveïdors, el qual no ajuda gens a les empreses del poble que tinguin alguna factura pendent amb l'Ajuntament. I en definitiva, són ja gairebé 40 milions el que s'ha gastat aquest govern en obres milionàries. El que sí que hauríem de valorar, cadascú això potser ho ha de fer al seu nivell, sí, totes aquestes infraestructures eren del tot urgents, eren absolutament imprescindibles. Aquí, com veieu, fem una llista de les diferents infraestructures, destacat potser el mercat municipal, que al cap i a la fi està costant més de 11 milions d'euros, i que a més hauríem de també de valorar molt. Una cosa és el preu que es va adjudicar a les obres i el tipus de relació amb els proveïdors i el que ha acabat passant al final. Per tant, aquests sobrecostos excessius en les obres de tot tipus, que podríem dir aquestes, doncs realment ha fet perjudicat encara més tot l'erari públic i els comptes municipals. Fins aquí una mica aquesta anàlisi, i ara sí que deixaria pas al Miquel Forns perquè us faci les propostes concretes del nostre grup.
11:36 minuts, han escoltat Jordi Mas, que s'encarrega de l'àmbit econòmic de la Federació de Convergència i Unió, fent aquesta anàlisi l'entorn de les xifres de la reorganització municipal i també d'alguns d'aquests equipaments que, a partir del document de Convergència i Unió, cadascú, segons diu el document, hauria de valorar si aquesta o aquella infraestructura era del tot urgent. Petit matís també, feien obres, ens diuen, Joan, a la casa del costat, és a dir, aquest pam-pam-pam, és que algú estava, diguem-ne, o rebussant un envà, o picant o traient rajoles, vagin a saber.
Sí, més que rebussant, estava traient.
Estava traient alguna cosa, eh?
Més enllà d'això, Miquel Forns va explicar que la crisi financera de Sitges, responsabilitat entén Convergència del govern municipal, s'hi sumaria a la crisi general, que ha fet empitjorar la situació i, per tant, fa un seguit de propostes. Per una banda, concentrar els recursos humans i eliminar les societats anònimes municipals que dupliquen esforços. No deixa de ser, doncs, el discurs que ha fet la Federació des de la creació d'aquestes agències. El replanteig de les regidories de Cultura, Pau i Solidaritat i la de projectes estratègics. Entén Convergència que caldria una estructura més simple i que s'està portant a terme una política cultural errònia, i posava com a exemple, per exemple, l'exposició de Martin Luther King, unes polítiques específiques d'ocupació a les dones, la creació d'una taula comuna anticrisi amb partits i agents econòmics, proposada ja fa un any i que, de la qual no s'ha rebut resposta per part del govern, i per últim va anunciar Miquel Forns que no recolzarà Convergència i Unió cap increment de les ordenances fiscals. Entén la Federació que si l'any passat van pujar, doncs aquest 2010 s'haurien de congelar. A més, explica Miquel Forns també que el passat ple es va retirar de l'ordre del dia del ple un increment que xifra la Federació en un 33% de les sancions de trànsit, i que va ser el punt que va ser retirat de l'ordre del dia. Entén també el cap de Convergència i Unió que el pressupost del 2010 hauria d'en rebaixar la despesa corrent en un 20%, i sobretot, doncs, no s'ha d'endeutar encara més l'Ajuntament. Aquestes són, per tant, les propostes de la Federació Convergència i Unió. Miquel Forns.
Doncs bé, com us hem exposat amb aquest anàlisi de la situació econòmica municipal i com hem vingut fent doncs, durant aquesta legislatura, el nostre grup, després de reflexionar a l'entorn d'aquesta situació, creiem que caldria canviar les polítiques que es fan des del govern municipal per orientar doncs, la situació financera del municipi doncs, cap a bon camí, perquè això no s'està fent, i sempre des d'una doble vessant. Una, la pròpia situació de crisi financera de l'Ajuntament, que això, com s'ha dit, és única responsabilitat del govern municipal i, per tant, del senyor Jordi Baget al capdavant, i després, lògicament, de la situació de crisi general que viu no el municipi, sinó que viu el país, i que evidentment doncs, arrossega també doncs, la pròpia administració local doncs, cap a una situació delicada. Però insistim, nosaltres fa molt de temps, fa anys que venim dient que la política financera d'aquest ajuntament era errònia i el que ha fet amb la crisi general i global doncs, és empitjorar. Però lògicament si les bases fossin unes altres doncs, podríem afrontar aquesta situació de crisi general amb moltes més garanties del que ho estem fent. Bàsicament, nosaltres el que proposem, després de la reflexió que hem fet, són 5 propostes molt generals. Una primera seria, a nivell pròpiament estrictament del que és l'Ajuntament, del que és l'administració local nostra, és la concentració dels recursos humans disponibles dels quals disposa l'Ajuntament. Què voldria dir això? Doncs en la línia del que sempre hem dit, i amb coherència el que sempre hem exposat, caldria eliminar les societats anònimes municipals, especialment Sitges Model 21, que s'han creat al voltant de l'Ajuntament, que s'han creat com un ajuntament paral·lel, i el que fan és duplicar esforços, duplicar doncs, evidentment, costos, duplicar serveis, duplicar personal, i el que haurien de fer és concentrar totes les tasques municipals que fan aquestes societats mercantils en els treballadors municipals, perquè d'aquesta manera reconeixeríem la seva funció, reconeixeríem la seva capacitació i, evidentment, els treballadors es sentirien molt més motivats per continuar treballant al servei del municipi. Això voldria dir també donar veu als sindicats. Com ha dit en Jordi, s'està intensificant el moviment sindical pròpiament de l'Ajuntament, perquè evidentment els treballadors doncs, són conscients de que la situació actual doncs, no està ben enfocada i el que caldria doncs, entre tots és cercar vies de millora perquè l'estructura de recursos humans doncs, de l'Ajuntament busqui un camí de sortida que el que faci doncs, és, per exemple, reduir les despeses de personal, però sobretot que el resultat de la feina dels treballadors municipals doncs tingui un bon camí de sortida i es pugui desenvolupar amb les millors funcions. Un segon punt que proposaríem, també a nivell intern de l'Ajuntament, és fer un replanteig general de la regidoria de Cultura, Cooperació, Pau, Solidaritat i Integració Europea i també de la regidoria de Projectes Estratègics. Per què us centrem en aquestes dues regidories? Nosaltres creiem que cal reduir l'estructura general del govern municipal, cada vegada és més complexa. Fixeu-vos també que en el que portem de legislatures s'ha modificat diverses vegades el cartipàs municipal. El cartipàs, evidentment, ha de ser un cartipàs actiu, que s'ha d'anar adaptant a les situacions, però creiem que el que caldria fer és una reestructuració general, però sobretot centrada en aquestes dues regidories. I això ho diem perquè aquestes dues regidories que hauria de quedar molt més clar quines han de ser les seves funcions i haurien de repensar-se clarament quins han de ser els seus objectius. En el cas de Cultura, nosaltres sempre hem dit que la política cultural de l'actual regidor de Cultura és totalment errònia, que projectes com l'exposició itinerant de Martin Luther King als Estats Units encara s'han de demostrar quins resultats ha tingut, quin benefici palpable ha tingut per la vila de Sitges, pel municipi de Sitges. Sempre hem dit que calia apostar primer per la cultura local, entesa també que forma part de la cultura universal, però que evidentment les entitats locals, la societat civil local, havia de ser el motor cultural del nostre poble i l'Ajuntament havia d'invertir en aquest sector. I per tant creiem que, per exemple, tant el Prado, el Retiro, com les futures fundacions del Prado, el Retiro, o la mateixa agrupació de balls populars, o el grup d'estudis sitgetans com a entitats culturals amb més nombre de socis i amb més activitat cultural al llarg de l'any, podrien elles soles marcar, definir l'agenda cultural de la vila amb el suport de l'Ajuntament. Per tant, creiem que aquí sí que s'hauria de canviar la direcció de la política cultural i el que l'Ajuntament hauria de fer és impulsar, donar suport a que la mateixa societat civil sigui la impulsora i la principal dinamitzadora de la política cultural del municipi. En tercer lloc, creiem que caldria plantejar unes adequades polítiques específiques de promoció de l'ocupació, especialment en el cas de les dones, perquè com s'ha exposat, doncs, les dones ocupen la franja de major desocupació en el nostre municipi, i també s'haurien de potenciar els fons especials d'ajut a les famílies que estan passant moments delicats en aquest moment de crisi econòmica general, i també a les entitats que estan passant, doncs, que de rebot de la pròpia situació de crisi, doncs, estan passant per dificultats. Creiem que aquí s'hauria de prioritzar molt més, doncs, les polítiques aquestes d'ocupació a les dones, sobretot a les dones emprenedores, i les polítiques socials, tant pel que és a les famílies com pel que és a les entitats. Una quarta proposta, que ja vam llançar fa un any, vam fer públiques les propostes de Convergència i Unió per afrontar el nostre municipi des de l'Ajuntament, entenent que, evidentment, la capacitat d'un ajuntament és limitada davant una situació de crisi tan global, però creiem que es podien fer tot un seguit d'actuacions, i aquesta la vam proposar, i un any després encara no tan sols no se n'ha parlat, sinó que no hem rebut ni l'opinió ni la resposta del govern municipal al respecte, que seria la creació d'una taula de tots els partits polítics i de tots els agents econòmics per parlar, aviam, de quina manera es pot afrontar des del municipi aquesta situació de crisi econòmica global i veure què es pot fer concretament. Ens hauríem de deixar de banda tots els partidismes o individualismes que hi puguin haver i posar-nos a treballar tots de cop, implicant-se per millorar la qualitat de vida de les sitgetanes i sitgetans. Insisteixo, fa un any ho vam proposar, a dia d'avui encara no hi ha res d'això. I per últim, la proposta última que voldríem fer ja va encaminada a les ordenances fiscals i al pressupost del 2010. El grup municipal de Convergència i Unió no recolzarà cap pujada de les ordenances municipals. Creiem que, donada la situació en què estem, tant la del municipi com la general, les ordenances fiscals pel 2010 han d'estar congelades. I això ho diem perquè fa pocs dies hi ha hagut un intent del govern municipal d'incrementar en un 33%, fins i tot, les sancions per infraccions de trànsit, al carrer. Això es va portar al darrer ple del passat dilluns i, per sorpresa nostra, perquè no se'ns havia ni comentat, es va retirar de l'ordre del dia durant el mateix ple. Però nosaltres vam poder consultar el dictamen del ple, ho vam poder analitzar i fer les degudes comparacions amb les taxes, amb les infraccions anteriors, i evidentment hi havia pujades molt grans, fins i tot d'un 33%. Per tant, veiem que l'esperit recaptatori d'aquest equip de govern continua, per tant, vigent, i això ens preocupa, i creiem que en aquest moment el que cal fer és ajudar les empreses, ajudar les famílies, ajudar a que es creïn llocs de treball. A pujar els impostos no seria res positiu en aquest sentit. I per tant creiem que la pressió fiscal sobre els ciutadans no s'ha d'augmentar, i aquesta seria la nostra proposta i el nostre posicionament de cara a les ordenances del 2010. Lligat amb això, evidentment, el pressupost del 2010 també s'haurà de fer, tenint en compte, doncs, que en aquest sentit aquesta part dels ingressos quedarien congelats i que caldria intensificar encara més la reducció de la despesa corrent del pressupost 2010, doncs nosaltres situem al voltant d'un 20%, però són xifres que, evidentment, més endavant podrem anar detallant quan tinguem propostes serioses i un cop s'hagin aprovat les ordenances i sapiguem amb quines xifres ens podem trobar. Sempre tot plegat dirigit a, com ha dit sempre aquest grup municipal, que el que no volem és més endeutament. El que cal fer, doncs, és intentar reduir al màxim aquest endeutament i no incrementar-lo, que és el que s'ha anat fent aquests últims anys, malgrat l'advertiment, entre d'altres, del nostre grup.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
Aquestes són les propostes del grup de Convergència i Unió amb, diguem-ne, amb aquest punt final a l'entorn de les ordenances fiscals. Ja saben què va passar l'any passat, quan les ordenances partien d'un tant per cent determinat, es va aconseguir rebaixar, però va passar allò que en aquest cas el portaveu de Nou Horitzó, Lluís Mercè, va dir així en veu alta: baixarà l'IPC, i després resulta que això, i efectivament va ser el diguem-ne, el moment fort de la crisi. L'IPC va baixar enormement al final d'any, i aleshores, diguem-ne, aquelles consideracions inicials varen quedar gairebé amb un esborrany, perquè la realitat havia canviat, com també ens va dir en el seu dia l'alcalde Jordi Veget, havia canviat tot d'una forma tan ràpida que allò que era bo en el plantejament de feia dos mesos enrere ja no ho era a final d'any. Aquest any, però, sembla que el posicionament de la federació és molt clar i estricte en aquest aspecte.
Sí, que de congelació de les ordenances fiscals. De fet, va ser una de les preguntes que els hi varen fer amb els representants de Convergència i Unió, i van explicar que de moment encara no s'ha mantingut cap reunió amb el govern. S'entén que de les ordenances es comença a parlar cap al mes d'octubre, però que en qualsevol cas estan oberts a parlar-ne, però sempre partint de la base que Convergència i Unió opta per la congelació d'aquestes ordenances. A més, explicava Miquel Forns que de moment encara no han estat convocats, com comentàvem, i que s'exposaran tots aquests punts que van explicar en roda de premsa, en reunions, els membres de l'equip de govern i també de l'oposició, doncs, en els diferents forns dels que participa. Escoltem, per tant, aquest breu torn de preguntes després de la roda de premsa.
Nosaltres no hem estat convocats. L'any passat, quan vam presentar les propostes, amb una junta de portaveus se'n va parlar, després el govern va presentar les seves, però que van anar molt lligades amb les ordenances i el pressupost, i fora de la negociació estricta que aquest grup va tenir amb l'equip de govern per les ordenances fiscals i posteriorment pel pressupost, no se'ns ha tornat a convocar, malgrat haver-ho reclamat públicament i privadament.
L'any passat Convergència va donar suport a les ordenances. Aquest any s'obre algun torn de converses ja amb el govern?
De fet, en aquest moment no hi ha hagut cap conversa encara, perquè, com sabeu, el curs polític es va reiniciar la setmana passada, però evidentment el mes d'octubre es preveu, si no hi ha cap canvi, que es plantegin les ordenances, es portin a ple les ordenances fiscals. Per tant, nosaltres, com sempre, estem oberts a parlar-ne, però el nostre posicionament en aquest cas, que defensarem i que creiem que és el que s'ha d'aplicar per la millora de les finances municipals i per no posar més pressió fiscal sobre els ciutadans, és la congelació de les ordenances. Aquest serà el posicionament que defensarem no només al ple, sinó amb les negociacions que s'estableixin per les ordenances.
I com pensa Convergència concretar aquestes propostes, és a dir, a al govern a través de...
Bé, nosaltres sempre que tenim un document marc amb el qual ens movem, de seguida el fem arribar no només al govern, sinó a tots els portaveus, a tots els portaveus municipals, i a partir d'aquí, en els diferents organismes que hi ha on anem debatent les diferents propostes, siguin comissions informatives, siguin junta de portaveus, o siguin, evidentment, taules de treball o reunions amb els altres grups municipals, doncs exposarem els nostres punts de vista i les nostres propostes concretes. Però, com sempre, insisteixo, estem oberts a parlar-ne amb el govern o amb qualsevol grup, com sempre.
Bé, doncs les converses estan obertes, en el sentit que encara s'han d'efectuar. Estem a les portes del mes d'octubre, moment en què s'obrirà tot el debat a l'entorn del plantejament del pressupost municipal de cara al 2010. Alguna cosa més, Joan?
Res més, bàsicament, era això.
11:52 minuts.